Mira que comencem setmana, 27 de març, avui dilluns, és el Dia Mundial del Teatre. Se celebra cada 27 de març i va ser creat aquest Dia Mundial per l'Institut Internacional del Teatre l'any 1961. El seu principal objectiu és donar a conèixer el que representa el teatre per la cultura a nivell mundial. I a més, cada any... El Dia Mundial del Teatre, una actriu o un actor difonen el seu missatge. Aquest any 2023, l'encarregada ha estat l'actriu d'Egipte, Samia Ayoub, que ha destacat la necessitat de construir un sol món i una única humanitat. Així que, feliç Dia Mundial del Teatre, sóc el Ricard Álvarez i el que fem és ja començar des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Com et deia, dilluns, 27 de març, comencem setmana, la darrera del mes de març i la darrera abans d'arribar a Setmana Santa. Ho repetiré molt aquesta setmana perquè de veritat que m'hi he plantat pràcticament sense adonar-me'n. I mira que després de Reis, quan acaba ja les festes de Nadal, el primer que fas és mirar, escolta, quan és Setmana Santa? Quan tornem a tenir algun dia de festa? M'hi he plantat sense voler i mira que era llunyíssima. De totes maneres, com que ja estem parlant de bon temps, de Setmana Santa, buscarem tot seguit la previsió meteorològica. Ja saps que ho farem des de l'Agència Estatal de Meteorologia, però t'avanço que a hores d'ara estem amb 16 graus a la ciutat de Lleida. Clar, ha canviat l'hora aquest cap de setmana. Per tant, aquests 16 graus corresponen a la setmana passada, el que eren les 11 del matí. Les temperatures mínimes d'aquesta nit han estat relativament altes. A 9 graus a Lleida, 8 a Mollerussa i a les Borges Blanques, 6 a Tàrrega i a Solsona, 5 a Balaguer i a Cervera, 5 a la Seu d'Urgell, 1 grau i mig positiu a Tremp, 3 a Sort, 3 a Viella i 1 grau negatiu, 1 sota 0 al Pont de Suert. 6 sota 0 a Baqueira i a Boí, a les cotes 2.500. 5 sota 0 a Portainer, també a la cota 2.500. I si anem a la Pica d'Estats, a 3.143 metres, doncs tenim 10 graus sota 0. De pluja, res, de moment, Busquem la previsió meteorològica. Avui ens acompanya la Laura Vila. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, tenim al Pirineu cels amb intervals de núvols i a la resta cel assolejat. Temperatures en lleuger descens, la màxima avui és de 21 graus a Lleida, al Pirineu, vent de tramuntana i a la resta de l'oest. I demà dimarts, intervals de núvols a primeres hores del dia, tendint durant el matí a cel clar. Pujaran les temperatures màximes, arribaran als 23 graus a Lleida, 22 a la Seu d'Urgell i 19 a Viella. Poden haver-hi gelades dèbils a punts del Pirineu i el vent serà fluix variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. 12:24 minuts, darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ara parlarem d'aigua, però abans t'avanço dos notícies de successos. Finalment, els bombers ja tenen controlat l'incendi de Camarasa, a la Noguera. Segons ha informat el cos d'emergències, els bombers han controlat el foc aquesta nit passada, després que durant ahir diumenge hi van treballar 8 dotacions. L'incendi de vegetació es va declarar a la llera del riu Segre, on han cremat principalment canyes en una zona molt seca. La majoria de comarques catalanes es troben en el nivell 2 del Pla Alfa, que marca un nivell de perill alt o molt alt d'incendi. Tot just acabem de començar la primavera i encara estem al mes de març. Estem parlant de nivells d'incendi de pràcticament totes les comarques de Catalunya de nivell alt o molt alt al mes de març. Al mes de març. Déu-n'hi-do. I també, els bombers de la Generalitat han localitzat la matinada del dissabte i diumenge el cos sense vida d'un excursionista de 77 anys a Àger, a la Noguera. L'home havia sortit a fer una via ferrada el matí de divendres en direcció a la Pertusa però al vespre no va tornar a la casa rural on s'allotjava i es va activar la recerca. El dispositiu el van formar 16 dotacions dels bombers, entre els quals dues unitats del grup d'actuacions especials, una del grup caní de recerca i drons especialitzats. El lloc on es va localitzar l'home mort és de molt difícil accés i cap a la mitjanit una dotació dels GRAE va trobar el cadàver a la cara nord de la via Castro Urquiza Olmo. I parlant d'aigua, els regants del canal d'Urgell han iniciat avui, dilluns, una de les campanyes de regadiu més complicades de la història, almenys dels darrers 15 anys, quan es va entrar en funcionament el pantà de Rialb. Mira, escoltarem a fons el director general del canal d'Urgell, Xavier Díaz, que ens parla d'aquest començament complicat d'aquesta campanya i quina solució podria haver a curt i llarg termini si continua la sequera.
Però bé, el 2008 també va ser un inici complicat, però que després se va poder esdevindre una campanya normal per aquestes aportacions extraordinàries de pluges, no? Llavors, el que sí que puc dir és que és un començament de campanya molt complicat i que fa 15 anys que tenim l'embassament de Rialb en ple funcionament i aquesta situació no s'havia donat mai. Llavors, això, a curt termini, la solució passarà per poder complir aquesta planificació de la millor manera possible, però a mig i llarg termini el plantejament és, si no tenim garantia del recurs per les demandes actuals de regadius, no es pot plantejar un desplegament del Segarra-Garrigues incorporant més superfície regable amb les condicions actuals. És a dir, que l'única possibilitat de que això sigui un enfocament realista, continuar incorporant més hectàrees de reg del Segarra-Garrigues, és modernitzant el canal d'Urgell, que amb el sistema de connexions entre els dos canals permet una harmonització del sistema Noguera-Pallaresa amb el sistema Segre, alliberant recursos del sistema Segre que permetrien continuar el desplegament del Segarra-Garrigues.
O sigui, corrents, anem a fer obres. Ara, el 2023, al març del 2023, que no hi ha aigua enlloc, bueno, que no hi ha aigua enlloc, ja m'enteneu, que els nivells dels pantans són baixíssims. Espera, que ara parlem de solucions a curt i mig i llarg termini. Anem a fer obres, anem a interconnectar. Però és que el 2008 vam tenir una sequera que ja ens va fer parlar de tot això. Però no es va fer res. No es va fer absolutament res. I si no plou? Perquè, clar, no, el 2008 també va passar, però al final va ploure. Vale. I si no plou? Fins quan tenim aigua?
Això vol dir que si a data 1 de juny continua aquesta sequera persistent, continuem en estat d'emergència, doncs haurem d'aplicar les mesures obligatòries que determina el pla de sequera especial aprovat pel Miteco l'any 2018 i una d'aquestes mesures seria la prohibició de fer segones collites. Si es dona aquest cas, doncs quedaria, després de l'últim rec del cereal d'hivern, quedaria alliberada doncs, aquest 45-50% de superfície i això ens permetria que baixant menys cabals pel canal doncs poguéssim tindre dotacions similars a la d'un any normal.
Tot això és... Bueno, a veure, i si plou? A tot això, el Josep Maria Domingo, que és agricultor i regant, diu que aquesta campanya hauran de canviar de cultius per intentar utilitzar menys aigua, com ara canviar el panís pels girassols.
Tocarà canviar cultius. S'haurà de fer cultius amb cultius que absorbeixen menys aigua, o sigui que necessiten menys recs, com ara el panis necessita molta aigua, i s'està dient de plantar pipa i girassol perquè amb dos o tres recs fas, per no absorbir tanta aigua i gastar tanta aigua com absorbeix el panis. Aquest any jo diria que s'ha de postar més pel girassol que pel panis.
I a tot això diu que, mira, que les expectatives que no són bones, o que són molt dolentes.
Aquestes expectatives aquest any són molt dolentes perquè ens donen molt poca aigua i els turnos s'allargaran molt. Ja estan donant preferències i hi ha moltes restriccions. Tan pobre? No. Aquest any serà un any molt atípic i patirem perquè ens han donat molt poca aigua. D'una arrencada sortim amb molt poca aigua.
L'escassetat d'aigua a Catalunya ja és un fet que deixa la conca del riu Segre des de fa 10 mesos en emergència i la del Pallaresa i la del Ribagorçana en prealerta. La Comissió de l'Aigua del Canal, reunida el 15 de març, va anunciar mesures que se sumen a la reducció del 40% del consum d'aigua. Avui comença aquesta campanya. Es proveeix prop de 50.000 hectàrees de cultius. El canal principal, l'auxiliar, n'hi rega uns més de 20.000 des de fa una setmana, el cap d'aigua de la Noguera Pallaresa, amb moltes més reserves que no pas, per exemple, els que depenen del Segre. En fi, aquesta és la realitat. I, per exemple, ja sabeu que quan un ja es veu perdut, doncs prova el que sigui. Doncs el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, va presidir ahir una missa per demanar pluja i posar fi a la sequera a Catalunya. La cerimònia va tenir lloc al santuari de la Mare de Déu dels Torrents, al Berguedà, i al finalitzar l'Eucaristia es va dur a terme una processó amb la Verge al voltant de l'església. Ull, que ens en rèiem de coses que feien persones fa molts anys per demanar la pluja, i fixeu-vos que quan van mal dades, doncs acabem fent exactament el mateix. I abans de parlar d'esports, encara la nostra notícia econòmica del dia, i és que un de cada tres nous assalariats de l'últim any a Lleida és empleat públic. Representen més de 28.000 afiliats a la Seguretat Social, amb majoria de dones, a les plantilles públiques.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Esports. Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs sap que, llevat d'algun resultat, que costa molt a fer el pleno, és un cap de setmana en el que ha fet bona temperatura, bona climatologia per assistir a l'aire lliure als diferents punts on hi ha hagut partits, i a més ens han canviat l'hora, que això també té aquell hàndicap, però vaja, que bon cap de setmana. Sergi Tor, què tal, bon dia?
Molt bon dia, Ricard, a tots els oients també.
El camp d'esports feia bona temperatura.
Sí, bueno, feia ben, eh? Va fer un dia de vent. Bé, els altres partits sí que van jugar a l'horari antic, ja? I a part, a porta tancada, podríem parlar d'aquesta trilogia bàsquet, hoquei i futbol, que va ser fantàstica, amb tres victòries, grans victòries en bàsquet i futbol, necessària la de... en bàsquet i hoquei, necessària la del futbol, però bueno, ahir sí que feia un vent, doncs, una mica molest.
Va, que sembla que fem el resum meteorològic i no estem parlant d'esport.
Sí,
a veure, victòria del Lleida Esportiu a casa, aquesta és balsàmica.
No, era necessària, novament. Continuem a la lluita, atenció, perquè Lleida ha sortit després de moltes jornades de la zona de descens, 6 punts consecutius, i a més remuntant un 0-1 en contra al minut 14, gol de Naranjo. Després d'una gran jugada de Javi Comera, es marcava Vallejo en pròpia porta, i a la segona part, al 77, al servei d'una cantonada, Campins, 2 gols en 2 partits, marcava el definitiu 2-1. Excel·lent victòria, necessària, tots els adjectius que podem posar de necessitat s'adequen a la victòria ahir davant d'un Deportiu Aragón que va demostrar la seva perillositat. Queden 7 jornades per acabar la temporada. Temporada 7, el Lleida està amb 33 punts a la 12a posició, està un per sobre del play-out, que ocupa l'Alzira amb 32, i a 3 per sobre del descens, que ocupa el Prat amb 30. I atenció, dissabte a les 6 de la tarda, Alzira-Lleida.
Sí. Sí, sí.
És a dir, tornem a jugar un partit directe, és evident que un bon resultat a Alzira ens consolidarà per començar a marxar de la zona baixa, però que hi ha la perillositat, evidentment, de tornar-hi a entrar. L'equip ha tornat a demostrar bones coses, i algunes que en parlarem a partir de 2:15.
Per cert, el partit de divendres del Força Lleida el que fa és refermar que s'ha d'aconseguir el factor pista, sigui com sigui, perquè
sí, el
era un
Nord,
partit
sí.
Increïblement difícil.
No, i el Barris Nord està entregat a la causa, i per tant guanyar a Lleida és molt i molt i molt complicat, perquè aquí sí que podem dir que se juga amb 6 jugadors i el 6è és el públic.
Victòria clara, líder, davant del
sí,
líder.
Sí, no, que s'havia perdut 2 partits.
Sí, sí, sí.
I que portaven 9 jornades encadenades amb victòries, per cert.
L'Andorra, que ja el donem com a... Bueno, segueixen el líder, però un gran paper, eh?
Sí, no, no. Urtasun, Juan i Marcos, Lobo, 88-80, i veus problema amb Albert Square, perquè s'ha liat una mica per Twitter, i sembla que les xarxes socials, perquè va dir el nostre speaker, sembla que no li agrada pas gaire a l'Andorra, i veurem què és el que va passar al Barris Nord, sobretot per millorar de cara a pròxims partits.
I a l'hoquei, el Lleida llista, Europa, sí. Final Four, que a més sembla que hi ha rumors que volen demanar que es jugui aquí a Lleida.
I ja s'ha fet 2 anys consecutius, ja any d'eleccions, també això també ajuda,
sí, també.
De crear un gran esdeveniment al mes de maig, i per tant, doncs, l'Ajuntament obre la porta a demanar l'organització de la Final Four. Jo crec que hi ha clubs, esports i competicions que a vegades tenen un matrimoni i que tot el que a vegades te passa malament en una competició, un altre et passa bé, no? Recordem que arribem aquí després d'eliminar un gol a l'últim segon, a la quarts de final, no? Victòria a la pròrroga, que encara va ser més èpica per guanyar la pròrroga, clara després davant de Bassano, l'11 de setembre ple de gom a gom, i ens quedem amb una cosa. Al ser un esport que no ha tingut majoritàriament el suport incondicional de la ciutat, el final, tots els jugadors fent rotllant al centre de la pista, tot el pavelló entregat, donava, doncs, també unes imatges icòniques d'un club històric com és el Lleida.
Sergi, d'això i de molt més en parlem a 2:15 a la radiografia, a la nostra tertúlia d'esports. Gràcies.
Fins ara. Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
És el moment en el que truquem a Q2 Consultors. Ja saps que tenen un telèfon que és fàcil de recordar, que és el 973-28-28-18. 973-28-28-18. És una bona manera per fer un primer contacte, exposar, doncs, el problema que puguis arribar a tenir. I aquí ve la gràcia de Q2 Consultors, que t'atendran de manera totalment personalitzada. Perquè, a més, cada cas és diferent, cada persona és diferent i cada situació és diferent. I jo crec que això és un plus. A Q2 Consultors, 973-28-28-18. A Lleida estan al passeig de ronda número 57, a internet, a www.q2consultors.com. Pues que a més tenen delegacions a Balaguer, Viella i a Barcelona. Mira, avui fem un salt de departament i marxem cap al departament laboral, perquè ja saps que de manera regular també ens acompanya la Mireia Planes, que és llicenciada amb Ciències del Treball i que porta tot el tema del Departament Laboral. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mira, anem a parlar d'actualitat, mai millor dit, perquè el mes de març, entre d'altres coses, ens ha portat la reforma del tema de les pensions i jo no sé si queda tot molt clar o no clar, o si és el que ens esperàvem o no.
Bueno, més o menys el que havien dit, el que passa que també sempre hi ha el factor sorpresa, no?, de coses que no surten per la tele, que no es diuen, i després quan te llegeixes la llei és quan t'ho trobes. I sorpresa sempre a favor de l'Estat, clar.
Ja. Explica'ns a grans trets en què consisteix aquesta reforma i com afectarà en els propers anys.
Mira, la reforma, jo citaré les coses més importants, eh? Sí. El primer més important és que hi ha un increment de les bases màximes de cotització. Com sabeu tots, doncs les cotitzacions, hi havia un tope, i llavors això ho aniran pujant. Entre l'any que ve, tot és a partir del 2024, sí. Vale? Fins al 2050, que és quan ells doncs, donen la transició per poder-la aplicar ja el 2050 de ple. Doncs pujaran les bases. Això ho fan perquè volen que la gent que cobra més que la base màxima, per exemple, pot haver una persona que cobri 5.000 euros i, en canvi, no cotitza per 5.000 euros, uh-huh, perquè es passa de la base màxima.
Ah, val.
Clar, doncs llavors el que volen és que aquest excés de les persones que passen de la base màxima, doncs que també cotitzin.
Val.
Per tant, més recaptació per l'Estat i més impostos pel que cobra els diners.
Uh-huh.
Després també s'han inventat una quota de solidaritat pels salaris més alts. Llavors, comencen també a partir de l'any vinent i serà que tota la part que no cotitzi, és a dir, el que et deia, el dels 5.000 euros,
sí,
vale? Com que això ho fan paulatinament, jo el que vull dir és que cada any anirà pujant l'increment de la base. no és que de l'any que ve hi ha un que cobra 5.000 i un que per 5.000. No, clar, perquè això ho van fent paulatinament des del 24 fins al 50.
Bueno, allò que no te n'acabis d'adonar del tot.
Clar, poquet a poquet, sí. Perquè així no te n'adones i t'ho van fent. Vale, doncs tota aquesta gent que cobra més de la base de cotització d'aquell moment, com que cada any era pujant, serà de l'any vigent, doncs treuen una cotització d'un 1%, que és una quota que li diuen és de solidaritat, que ara el 2025 serà de l'1%, però que aniran incrementant cada any fins que el 2045 sigui d'un 6%. Llavors, tota la part del salari que no cotitza, perquè encara no s'ha anat actualitzant, hauràs de pagar un 1% a la Seguretat Social.
Val.
Després també hem fet això de la que es van inventar ara, que es diu MEI, que això és nou d'aquest any, que és aquest mecanisme d'equitat intergeneracional, que era un tant per cent que ens van dir que era per poder ajudar a pagar les pensions. Ara és del 0,6%, que és el 0,5% a càrrec de l'empresa i un 0,1% a càrrec del treballador. Bueno, doncs aquest percentatge el doblaran fins al 2050, que passa a ser de 1,2%. El que passa és que també tot paulatí.
Clar.
Després, com a conseqüència, com que representa que recaptaran més diners amb tot això de l'increment de les bases màximes de cotització, la quota de solidaritat i l'increment aquest paulatí del MEI, el que faran és que les pensions mínimes també les aniran pujant. Llavors volen que al final quedi que com a mínim la gent cobri un 60% de la renta mitjana nacional. Suposo que faran una estadística, però si de mitjana la gent cobra 1.000 euros, tothom tindrà garantit un 60% com a renta mínima.
Bueno.
Vale? Llavors agafen de referència doncs, l'evolució de la pensió mínima amb cònjuge a càrrec i llavors doncs, també ho aniran fent de forma paulatina. Està pensat que el 2027 sigui quan ja es cobra aquest 60%.
Val.
Llavors, les pensions no contributives, que són aquelles que la gent cobra no perquè hagi cotitzat a la Seguretat Social a temps suficient, sinó perquè la gent que cobra té molt pocs ingressos i necessita uns diners, doncs aquestes també les pujaran. Penso que són 50 i pico pàgines.
Déu-n'hi-do,
el que passa que al final vas fent una mica de resum, vale? Perquè m'he preparat una mica de resum, perquè dic, si no, seria molt extens. I el més novedós, o el que tothom en parla al carrer, el que els clients han vingut aquí a preguntar de seguida, és el model aquest del còmputo dual que diuen és pels pròxims 20 anys per comptar les pensions.
Ah,
com sabem, clar. Ara el sistema actual és els últims 25 anys. Sabeu que com a mínim has de tindre 15 anys cotitzats per poder cobrar una pensió contributiva i la mitjana te la fan dels últims 25 anys. Bueno, doncs ara hi haurà 20 anys, que és el càlcul que fan fins que s'apliqui el 100% aquesta normativa, de que la persona, quan es jubili, podrà triar amb els dos sistemes. Un és el que coneixem ara, als 25 anys de mitjana, i un altre és el càlcul de 29 anys, i d'aquests 29 el treballador podrà excloure 24 mesos de cotització. Clar, això afavoreix a la gent que té tota la vida laboral treballada, que ha treballat sempre o que ha parat molt poc temps o que, per exemple, ha estat 4 o 5 mesos a l'atur i que realment a l'atur també cotitzes, t'adona l'opció de, clar, poder eliminar les 24 quotes representa de menys cotització.
Val, val. Que no cal que siguin... O sigui, quan dius 24 mesos, entenc, perquè no és dos anys, és... o sigui, 24 mesos són dos anys, però vull dir que no cal que siguin consecutives. Pots triar
correcte,
les que tu vulguis,
clar. La normativa diu 24 meses, entre parèntesis, dos anys de peor cotització.
Vale.
Entenc que tu podries dir, ostres, doncs mira, aquí vaig entrar en aquesta empresa... A veure, per exemple, la gent que té la vida laboral, com dic, de molts anys, lo normal és que eliminin els dos primers anys de cotització, que seran els més baixos.
Clar.
És el més normal. Però, bueno, pot haver gent de tot, pot haver gent que digui, doncs no, doncs a mi m'interessa més aquest mes, aquest i aquest. I llavors es podrà triar. Clar, com més anys de cotitzats tens, és més beneficiós aquest sistema de 29 anys puguin anar a treure dos.
Bueno, això com bé dius, és... cada cas és un món.
Sí.
S'ha d'estudiar cada cas. I si no ho teniu del tot clar, doncs per això estan a Q2 Consultors, la Mireia Planes i tot el seu equip, perquè vagis allà i li diguis, mira, Mireia, que t'he escoltat a la COPE, però vaig començar a agafar punts, però que no, que prefereixo que m'ho expliquis amb el meu cas. I ells us ho faran. Pensa que ja s'hi dediquen, això. Per tant, ells sí que ja entenen. És que aquí el problema, Mireia, és que jo entenc que s'ha d'entendre una mica de tot, però s'està tot... especialitzant tant que el ciutadà mitjà ens exigeixen tenir coneixement de tot, perquè hi ha aquella llei de el no coneixement de la norma no t'eximeix del compliment d'ella, però dius, bueno, escolti, és que jo arribo a un punt que jo no puc entendre de tot. Llavors, per coses importants com aquest tema, el tema econòmic, doncs, escolta, és millor anar a gent que hi enteneu, que us ho estudieu, que us ho treballeu, per no cometre errors i per, escolta, buscar el que em vagi millor a mi, que no és cap delicte, això.
Doncs sí, tal com estan les coses, t'he de dir que la gent truca i ve per tot. O sigui, aquí i en altres despatxos, tothom ho consulta tot, perquè ja ho veus, l'actualitat és que és diària, hi ha més actualitat a nova normativa que s'ha fet a partir de l'1 d'octubre, que ja la parlarem un altre dia, a veure, tot va, que van canviant tot, i és el que tu dius, no t'eximeix de no saber-ho, de no complir-ho, i al final la gent para boja, perquè no sap on és.
No pot ser. Doncs hem parlat amb la Mireia Planes, la trobeu a Q2 Consultors, feu un truc al 973-28-28-18, 973-28-28-18, us assessoraran de manera personalitzada i aquesta jo crec que és la clau avui en dia. No volem solucions allò de per tots igual, no, escolta, jo t'explico el meu cas i tu digue'm què és el millor per mi, i això t'ho faran a Q2 Consultors. Mireia Planes, com sempre, que és un plaer, tu segueix estudiant, si no pots dormir la nit tens aquests 50 folis per tornar a fer una ullada.
Sí.
Escolta, sí. Tornem a parlar a la propera reforma o a les properes novetats en aquest tema.
Molt bé.
Una abraçada.
Igualment.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
El periòdico a favor de la participació ciutadana. Vols donar l'opinió sobre com millorar el problema de la vivenda a la ciutat de Barcelona? I tens alguna cosa a dir segur? Fes la teva proposta a barcelona-entretodos.elperiódico.com i participa-hi. El periòdico. Entendre-hi més.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que anem a posar somriures a les cares de la gent. De fet, jo crec que el que somriu avui de veritat és ella, el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
No dic que segur que el que somrius és tu, perquè darrera setmana vas de Setmana Santa per els 200.
Mira, jo si vols t'explico la meva teoria i tu me pots insultar després.
No, pensava que m'havies dit t'explico la meva vida, ara.
No. Jo crec que les vacances de Setmana Santa són un timo amb totes les de la llei.
Però que han de ser un timo, que són 10 dies, home.
T'explico. Tu ja estàs... Quan, no sé si et passa tu, però a mi em passa quan agafo vacances me fico malalt, ¿vale? Llavors, clar, la Setmana Santa és, agafo vacances, me fico malalt, estic uns dies malalt i llavors quan me recupero i estic a gust i dic que bonic és viure, llavors és quan he de tornar a treballar.
Vale, pues, canviat el timing per entendre.
Ja, però saps què et dic? Que per mi les vacances de Setmana Santa no s'haurien de fer.
Oh.
O sigui... Ja hauríem de treballar fins al juny.
Ah.
Saps? Ja està. Ja està.
No guanyaràs gaires eleccions, així, dins del personal docent.
No, però això segur que no us esperàveu, que un professor digués que no vols vacances, no. Però no s'haurien de fer. No s'haurien de fer i s'ha acabat. I a treballar ja fins al juny i punto.
I vinga, home.
I a més també una cosa et diré, Ricard, tant per tothom això. Fer vacances per Setmana Santa jo crec que és una estafa piramidal. Perquè val molts diners per fer coses relativament normals. És a dir, anar al País Basc i aquestes coses quasi et surt igual de car que després a l'estiu viatjar a l'estranger.
Bueno, vale, pues escolta, però no et moguis de casa. És que per fer vacances no vol dir que haguis d'estar viatjant.
No, ja, però bueno, que igualment dic, hòstia, és que semblen... Bueno, no sé, jo crec que que tot està molt pujat de preu, massa, potser, i no sí. t'entren... No convidi a marxar.
No, però, bueno. Això totalment d'acord. Saps què passa? Que com que les vacances cada cop les estem concentrant més als mateixos períodes, la majoria de la gent, juliol i agost, per exemple, l'estiu, doncs és veritat que llavors els preus es disparen, clar, a més demanda, doncs puja tot. És veritat, això. Bé, escolta, clar, no sé si això seria un bon tema d'acostament per acostar-te amb una altra persona, de dir, escolta, mira, que sóc mestre i jo crec que no hauríem de fer vacances, que si no em poso malalt. Bueno, seria un tema, o què més?
O també, ja que estàvem amb el tema dels viatges i les coses temàtiques, podríem explicar que Sudan és el país que té més piràmides del món i no és Egipte.
Ah, caram! Bueno, o sigui, és el que més en té, potser, però no les famoses.
Clar, bueno, però aquí entra el tema de si... De per què és famós tot això o no. Perquè tot el dia on anem de viatge és més màrqueting que una altra cosa.
Sí, clar.
Vull dir, és més, se li han fet una campanya de màrqueting molt gran, però en realitat Sudan té ni més ni menys que 255 piràmides.
Caram.
Que són el doble de les que té Egipte. O sigui que realment, si tu vols anar a Egipte a veure piràmides, potser és millor anar a Sudan, que en veuràs més.
A veure, de totes maneres, si en té 100 i escaig a Egipte, la gent en veu una o dues, eh? De piràmides no en veuen gaires més.
Bueno, sí, també pot ser. Però bueno, que vull dir que potser vas de vacances a Sudan i és... potser te segresten, eh? Però
sí, també
és veritat que potser és molt més barat que anar a Egipte i tota la performance que diuen. Jo no hi he anat mai, però diuen que t'has d'aixecar a les 3 del matí.
Caram.
Per poder veure les coses, perquè si no després fa molta calor.
Bueno. Sí. Doncs mira, és un tema. Escolta, t'agraden les piràmides? Sí, però escolta, quan vulguis anem a Sudan. I allò segur que no entén res i li has d'explicar aquesta dada. Doncs hi ha el doble de piràmides que Egipte, eh? Ja s'ha pres una cosa nova. Doncs apa, va, que ara que hem trencat el gel, ara anem a conèixer notícies de l'espècie humana, que no deixa de sorprendre'ns dilluns rere dilluns.
Mira, Ricard, començo amb aquesta que no fa gràcia, però a la vegada fa gràcia, però a la vegada és un problema. És a dir, jo sé que a tu no et farà gràcia...
És complex, com això, eh?
Sí, exacte, és
o sigui, fa gràcia, però no fa gràcia i genera un problema. Va, a veure.
Lleida, vuitena ciutat en el rànquing europeu de presència de restes de cocaïna a les aigües residuals.
Hòstia, la vuitena de tota Europa.
Ole, per primera vegada guanyem amb algo, vale? Vuitena ciutat en el rànquing europeu, és a dir, tota Europa. Europa és molt gran, és molt gran
és
Europa.
És molt gran,
És molt gran Europa. Lleida, vuitena ciutat en el rànquing europeu de presència de restes de cocaïna a les aigües residuals. És a dir, a què vull arribar jo ara, Ricard? Jo el que vull dir ara és, quan te trobis els teus pares, que poden tenir ja 70, fins i tot, o els teus avis, que poden tenir 80, 89 anys, i te diguin que no consumeixen cocaïna, és mentida.
Home, a veure...
Segons aquest estudi, tota Lleida, com aquell que diu, està consumint cocaïna.
Perquè és molt cara, home, que no està l'economia per aquestes històries.
Mira, jo els explico als alumnes i per sort, això ho puc dir perquè és veritat que no n'he consumit mai ni molt menys, no? Però, ostres, ja, jo sempre els dic, feu-ho ja quan sigueu més grans, quan us hagueu jubilat o alguna cosa.
Això, ja, llavors, clar, ja. Que,
si ho vols provar quan te jubilis, perquè ara et pot desgraciar la vida, no? Però, hosti, Déu-n'hi-do que Lleida sigui una ciutat, o sigui, la vuitena d'Europa...
Sí, 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 m'ha sorprès. M'ha sorprès perquè quan troben aquestes restes a les aigües de rebuig, bueno, és perquè les persones que n'han consumit després, doncs això, ho expulsen, i és igual que lo de la Covid i aquestes històries, també se troba a les aigües de rebuig, eh? Però sí. que s'arribi a trobar allí i amb aquests nivells, vol dir que el consum és elevat. Suposo que també aquest rànquing està extrapolat a la població, o sigui, a la quantitat de població que hi ha. Però no deixa de sorprendre, que sigui la vuitena europea, o sigui, que ja ens ho podem fer mirar. ja ens ho podem fer mirar.
Sí, Déu-n'hi-do, o sigui, ara jo ara aniré mirant a la gent dient tu també te consumeixes, no?
Igual no fas gaires amics així, eh?
Bueno, ja, també tens raó.
Vinga, va, què més?
I parlant de sancions i coses que poden perjudicar la vida, igual que la cocaïna, diu que dos pilots sancionats per posar cafè i pastes sobre els comandaments de l'avió en ple vol.
Home, escolta, jo és que els envio a la presó. O sigui, jo els envio a la presó. Mira, és que sóc molt maniàtic amb això. Pensa que jo, a la taula on treballo amb un ordinador o qualsevol dispositiu electrònic, no deixo posar res, ni de menjar, ni líquid allà damunt. No és que he de beure, l'ampolla a terra. I si has de beure, te separes de la taula. O sigui, sóc molt maniàtic amb això. Que els accidents sempre passen.
Que fort, m'està deixant de pedra, perquè... No
home,
sé què
Joel, que ve una turbulència i li cau el cafè allà damunt i l'avió comença a pujar i a baixar sense control. Que no,
bueno,
home, no.
Però en principi aquests comandaments haurien d'estar a prova de cafè i pastes.
No. Que els tanquin, fora. No. O sigui, a mi, abans de pujar un avió, que m'informin de si els pilots beuen cafè i galetes a sobre dels comandaments o no.
Ostres, pues a mi m'ha fet... Pues jo, a mi em sembla molt fort, això.
Clar.
A mi em sembla molt fort, perquè... I què fan aquesta gent? Els que s'han d'aixecar i han de deixar l'avió en pilot automàtic per poder veure cafè i pastes, que, o com va
això? Per això són dos? O es giren i ho fan fora dels comandaments? Home!
És que me'ls imagino fent com a les típiques pel·lícules aquestes angleses.
Pásame la pasta. Que... Uy, se me ha caído, perdona. ¿Esto qué era? ¿Lo de subir los flaps o bajar el tren de aterrizaje? Es que, claro, es que no pot ser.
Las 5 de la tarde, la hora del té. Bueno,
sí. Però clar, depende per on estiguin passant.
Que fort. Bueno, però ara tornant a... Bueno, sí, sense tornant. Mor, sense abandonar tot això de la cultura anglesa. Detinguts dos fans del Liverpool per convidar tot un bar i voler marxar sense pagar a Madrid.
Oh, però escolta, és que convidar és
roba...
convidar és molt fàcil. Venga, la ronda la pago jo.
Diu que ni més ni menys van demanar 90 copes de xampany.
Ala, venga.
Que dius, bueno, almenys demana cerveses o algo, no? Pues van demanar 90 copes de xampany i volien marxar sense pagar el compte de 2.200 euros.
Coram.
Vale? O sigui, ara sabem que 90 copes de xampany valen 2.200 euros.
Però,
jo no sé a quin restaurant van anar.
Sí, no ho sé. A 10 euros la copa? No, ni a 10.
Sí.
No, a veure, no pots... Devien de beure alguna més, o menjar alguna més, o van repetir, o jo què sé, però... Home, és que, a veure... A 100 euros... No, a 100 euros serien 9.000 euros. Doncs a uns 20 i pico euros, la copa.
Sí, no sé, però el bo és que no t'ho perdis. Espera, que ara ve el millor. Diu que eren dos tios de 49 i 52 anys, vale?
Que suposo que anaven alegres.
Que anaven alegres perquè havien anat a veure el partit del Madrid-Liverpool. I és molt graciós perquè diu... Segons la policia... És que vull llegir aquest paràgraf.
A veure.
Segons la policia, havien arribat a demanar 90 copes de xampany. No se les van veure totes, sinó que van anar convidant tothom del local. Som milionaris, anaven cridant. I van arribar a demanar als responsables del negoci que deixessin el compte obert. Vale, llavors, a l'hora de marxar no volien pagar, però es veu que ja havien pagat prèviament 1.000 euros, eh?
Coram. Home, milionaris no sé si ho eren, una mica rucs potser sí, eh? O sigui, més que res, perquè jo un milionari mai l'he sentit cridar, soc milionari en un bar, però vaja.
Exacte, però bueno, en aquest cas, pues sí.
Bueno, va, escolta, què tens acudit o no? Sí, espera, que això és nou també, d'aquesta setmana.
Diu, aquest...
Escolta, abans de l'acudit... No, que abans... Jo he començat avui el programa dient que la setmana vinent és Setmana Santa, que no ens escoltarem, però és que l'altra setmana tampoc, perquè el dilluns és el dia de la mona. O sigui...
Ostres, és veritat.
Dos setmanes sense Joel Carnicer.
Dos setmanes de vacances, just el que no volia. Just el que no volia.
Vinga, ara sí, acabem amb acudit, va.
Acabem amb acudit, que és un xiste que és un acudit que m'ha passat un fan del programa, és a dir, tu.
Se l'he passat jo.
Diu, me acaban de tirar un pedo de esos silenciosos. Diu, ¿qué hago? Diu, bueno, diu, ahora nada. Diu, pero cuando pero cuando llegues a casa, cámbiale las pilas al audífono, anda.
Apa, Joel, va, no et fiquis malalt, aprofita les vacances i tornem d'aquí 2 setmanes. Salut!
Bona setmana, Ricard!
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La firma de hipotecas en España ha crecido según los últimos datos del INE. Incluso se da la circunstancia de que se ha registrado el mes de enero con la cifra más alta de préstamos hipotecarios desde 2020. Es un dato llamativo si tenemos en cuenta que estamos inmersos en plena escalada de los tipos de interés y, por tanto, del Euribor, el índice por el que se calculan las hipotecas a tipo variable. Con esta situación en la que los préstamos cada vez nos cuestan más, lo que se esperaba es que la firma de hipotecas fuera en descenso, como pasó en diciembre, pero por sorpresa ya vemos que no, que lejos de bajar han subido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se produce este incremento justo en el momento de mayor alza de tipos? Pues hay un dato relevante, que entre el mes de diciembre y el mes de enero las hipotecas en España subieron un 29,5%. La explicación que nos dan los analistas es que diciembre es un mes con menos días hábiles entre el puente de la Constitución y las Navidades, así que muchas de las operaciones hipotecarias se quedan pendientes y se acaban firmando a la vuelta de vacaciones, cuando ya ha comenzado el año. Pues este es un efecto puramente estacional, vinculado al calendario. Más difícil de comprender es el dato anual, de enero a enero, que indica que la firma de hipotecas ha subido también casi un 3% con respecto al año pasado, y eso que los tipos de interés no han dejado de subir en los últimos meses. La explicación más directa es que en el mes de enero el tipo de interés todavía se ha mantenido por debajo del 3% y que los bancos han tardado en trasladar esas subidas. Esto ha seguido manteniendo el movimiento en el mercado. Lo que sí se nota y bastante es que las hipotecas que se están firmando hoy son en gran mayoría a tipo fijo, casi el 70%. Hace 2 años eran apenas el 40%. Los nuevos compradores están buscando la seguridad para evitar luego los sobresaltos y los sustos. Esta previsión sí que se está cumpliendo. Y lo mismo ocurre con las novaciones, que no son otra cosa que el cambio registral de las condiciones de nuestra hipoteca. Aquí también se está viendo un aumento del cambio a tipo fijo porque se busca mayor estabilidad. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Bueno, pues a pesar de que haya aumentado la firma de hipotecas, es muy difícil, por no decir imposible, que la subida de tipos no acabe teniendo consecuencias. Acabará por notarse, más de lo que se está notando ahora mismo, y según los analistas, terminará por ralentizar el mercado de compraventa de viviendas con una caída de precios que puede rondar el 20%. Esta es la teoría. Veremos a ver si finalmente se cumple en la práctica. Pues están pasando más asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Corrías.
Los letrados de justicia de toda España, Pilar, votan este lunes el preacuerdo alcanzado con el gobierno para intentar poner fin a la huelga indefinida de la que se han cumplido ya 2 meses. Los paros, motivados por el incumplimiento que el Ejecutivo ha hecho sobre la subida salarial que se pactó con este colectivo, con los letrados, han provocado la suspensión de más de 350.000 juicios y vistas, además de 1.300 millones de euros pendientes de consignar. Y desde este lunes hasta el próximo 17 de mayo, se podrán pedir al alguna de las becas destinadas a aquellos alumnos que estudien enseñanzas posobligatorias. Entre ellas están las de bachillerato, la FP, universidad, así como enseñanzas artísticas o deportivas. Y día muy complicado el que se vive hoy en todo Israel por esa huelga general y esas protestas históricas contra el gobierno de Netanyahu. Las protestas iban sucediéndose durante los últimos 3 meses, pero han subido de nivel tras su negativa a retirar la reforma judicial que da más poderes al Ejecutivo. Este fin de semana Netanyahu ha cesado a su ministro de defensa tras alertar de la grave fractura que esa reforma estaba generando en toda la sociedad. Y las universidades Francisco de Vitoria, CEU San Pablo y la de Burgos presentan esta tarde en Madrid el primer máster en matrimonio y familia 100% online. Estos tres centros quieren colaborar con esta iniciativa en la restauración de la belleza del matrimonio y de la familia, con criterios y argumentos inalterables y sólidos para un cambio de época. Y hoy se cumplen 3 años de la oración del Papa ante la pandemia. Desde una plaza de San Pedro vacía, en una tarde lluviosa, Francisco impartió la bendición Urbi et Orbi tras pedir a todos remar en la misma barca en la lucha contra el COVID, porque nadie se salva solo. Dijo entonces una frase que desde luego queda para la historia, al igual que la imagen, que fue muy, muy impactante.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
La selección ya está en Escocia y, bueno, Brasil bebe los vientos por Ancelotti.
Si es que ya no le pueden decir de más modos a Ancelotti que están deseando tenerlo como nuevo seleccionador brasileño. Se lo han dicho públicamente jugadores como Vinicius, como Rodrigo, como Ederson o como Casemiro. Y ahora es el propio presidente de la Confederación Brasileña, Ednaldo Rodríguez.
Lo admiro mucho por el trabajo honesto y constante que él realiza con su staff técnico. Los fans en los estadios me hablan de él de una manera cariñosa y reconociendo su trabajo ejemplar.
Vamos allí.
Con fe en Dios, veremos si podemos hacerlo realidad.
Ancelotti, recordemos, tiene contrato con el Real Madrid hasta 2024. La selección española ya está en Glasgow, porque mañana juega allí el segundo partido de clasificación para la Eurocopa ante Escocia. Están todos disponibles, no hay lesionados, y esta tarde tenemos el último entrenamiento y las ruedas de prensa de Luis de la Fuente y de Rodri. Siguen los partidos de clasificación. Ayer victorias de Inglaterra, Italia y Portugal, esta última con otro doblete de Cristiano Ronaldo, y hoy entre otras juega Francia en Irlanda. Y además, en las motos, Marc Márquez ha sido operado hoy del dedo pulgar de la mano y no correrá el Gran Premio de Argentina.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja hem començat el migdia de Cope Lleida, amb 7 minuts per sobre de la una, sóc el Ricard Álvarez, temperatura també pujant, per sobre dels 17 graus, força sol avui. Avui és possible que arribem a tenir fins a 12 hores de sol. És potser el dia que hem tingut més sol des del setembre, ja. Però ull, perquè es preveu una pujada de temperatures important de cara al dimecres, dijous, que seria la punta, per entendre'ns, i divendres. Dimecres, dijous i divendres. Demà estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez i ens parlarà d'aquesta previsió a curt i mig termini. I no sé si podrem avançar alguna cosa de la Setmana Santa. Bueno, avançar-ho sí que podem avançar, però després ja saps que això són previsions que s'han d'agafar amb pinces. Mira, nosaltres el que fem tot seguit és marxar cap a l'Agència Estatal de Meteorologia i allí ens espera la Laura Vila. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Tani. Amb el Pirineu, cels amb intervals de núvols i a la resta, cel assolejat. Temperatures en lleuger descens, la màxima avui és de 21 graus a Lleida, al Pirineu, vent de tramuntana i a la resta de l'oest. I demà dimarts, intervals de núvols a primeres hores del dia, tendint durant el matí a cel clar. Pujaran les temperatures màximes, arribaran als 23 graus a Lleida, 22 a la Seu d'Urgell i 19 a Viella. Poden haver-hi gelades dèbils a punts del Pirineu i el vent serà fluix variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Busquem una darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Deia ja que la setmana vinent és Setmana Santa, que va rapidíssim això. I és que la Seu Vella de Lleida va acollir ahir la lectura del pregó de Setmana Santa a càrrec del doctor i exdegà de la Universitat de Lleida, Joan Vinyes, que va posar l'accent en la lluita contra la injustícia i per la igualtat d'un personatge com Jesús de Natzaret. L'acte amb el bisbe Salvador Jiménez i l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, va comptar amb tambors i bombos de la confraria de la Mercè i la moixiganga de l'esbart Sicoris. Ja saps que també el bisbe de Solsona van organitzar també un acte ahir per demanar la pluja. És el que té quan ja estàs desesperat, com sigui. Dic que a vegades miràvem amb certa nostàlgia o amb certa, doncs, gràcia coses que es feien fa molts i molts, molts anys per demanar la pluja i que potser haurem de tornar a fer. No se sap mai, escolta. I és que el regant del canal d'Urgell comencen avui una de les campanyes més complicades a causa de la sequera. S'apliquen restriccions del 40% d'aportació d'aigua i si no plou calculen que podran regar fins a mitjans d'agost. Amb sort. Però vaja, esgotant-ho tot. Esgotant-ho tot. Si no plou. És una de les coses que repeteix una i una altra vegada. El director general del canal d'Urgell, Xavier Díaz, diu que si no plou, tal. Ara hem de fer obres per portar aigua d'un lloc a l'altre. Ara, el 2023, al març del 2023, ja amb les restriccions activades. I l'agricultor i regant Josep Maria Domingo diu que, entre d'altres coses, el que han de fer és canviar de cultius per intentar utilitzar menys aigua, com ara canviar el panís pel girassols. En fi, que tot plegat, un despropòsit. El canvi climàtic, que un pot dir, home, és que això és incontrolable. Home, és incontrolable fins a cert punt, eh? Que el canvi climàtic potser ens l'hem guanyat a pols. Quan dic que ens l'hem guanyat, no és que ho haguis fet tu o jo, però les persones ens l'hem guanyat a pols, aquest canvi climàtic. Fa molts anys ja que ens diuen que estem ja a la línia vermella i que si ara milloréssim de cop no tornaríem on estàvem, però que es notaria alguna millora. Però vaja, vull dir que es va acabar les restriccions de la pandèmia i res, eh? O sigui, res de contenció, ni de sostenibilitat, ni res de tot això. Al contrari, escolta, com que s'acaba, que la vida són quatre dies, tu, vinga. És aquesta la sensació que veus quan parles amb molta gent i et va dient que, bueno, que sí, que estem conscienciats, que amunt, que avall, però que ens n'anem a l'altra punta del món de vacances, quatre dies i tres dies aquí, dos dies més cap allà, i m'he comprat això, i m'he comprat una altra cosa que necessitava, bueno, no la necessitava, però bueno, tot això és el que acaba afectant. I acabo explicant-te que el Ministeri d'Educació i Formació Professional obre avui i fins al proper 17 de maig el termini per sol·licitar les beques corresponent al curs 2023-2024. S'ha de fer a través de la web. Si vostè la dic, però les institucions públiques tenen certa facilitat en fer adreces web que són inútils, si vols que t'ho digui així, inusables. Mireu a www.educacionifp.gov.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas.html. La mania, des de que estic treballant a la ràdio, des de fa ja molts anys, de tenir sempre un calendari aquí al davant, perquè de vegades parles doncs amb una setmana o amb un mes vista de certes activitats i m'agrada veure ràpidament, escolta, de quin dia de la setmana parlem. I estava revisant que portem parlant de la Setmana Santa i fa moltes setmanes dient que queia molt lluny, que el segon trimestre, que si no havia cap festiu, que si amunt, que si avall, però resulta que la Setmana Santa és la setmana vinent i això vol dir que ja saps que per Setmana Santa no fem programació local. Per tant, el dilluns vinent no hi haurà els bocins d'història, però clar, els programes de dilluns, el següent tampoc n'hi ha, perquè és el dia de la mona, i això vol dir que el proper dia que parlem amb el Joan Ramon González serà ja 17 d'abril, eh? Però mira, sense avançar històries, anem a saludar-lo avui. Eh? Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquí en la ressaca del canvi d'hora, sí. Que no la canviem de país, però en fi.
Sí, senyor. Sí, senyor, és curiós. Bueno, d'això ara se'n va parlar la setmana passada, en parlarem aquesta setmana, que si s'ha de fer, que si no s'ha de fer, punts a favor, punts en contra, que si amunt, que si avall, però ja està. O sigui, la setmana vinent és Setmana Santa i vull dir, deixarem de parlar-ne del canvi horari ja.
Sí, no, això està clar. El que passa és que quan t'agafa, pues sempre te robes. I aquest que t'agafa més de sorpresa, perquè potser torno a dir, com he comentat moltes vegades, que el d'octubre, com ahir guanyes l'hora, és més llarg, tot és més pausat,
sí.
Ja surts de l'estiu, vas de cara a l'hivern, sembla que aquell és més agradable, però el d'avui t'agafa sempre, bueno, el d'avui, el dissabte passat, l'agafa sempre més sobtat.
Jo el porto, jo el porto tallada, malament sempre.
És una hora, és sempre una mica d'això.
Malament perquè vas a dormir més tard i aixecar-te t'has d'aixecar a la mateixa hora.
Sí, per descomptat. I clar, el cos s'acostuma, com ha de ser, i clar, aquí protesta perquè diu, ei, què m'estàs fent ara? M'estàs trencant el cos que agafa una altra vegada el bioritme nou, doncs aquí està sempre amb el pas canviat.
És curiós.
I bé, i com comentaves, pues, sí, veritablement, ara me dones unes vacances de 15 dies, sí. Que poca bona, això està molt bé, no? No figurava en el contracte original,
no,
però...
No, bueno, sí.
Per una banda, per l'altra no sap greu, perquè sempre és un plaer estar al costat amb tu i sentir els oients, però en fi, és el que hi ha.
La veritat és que la Setmana Santa és allò que tan aviat la veus molt lluny com és que és la setmana vinent, és que ja està aquí.
Sí. Aquesta és la de dolor, hem començat ara la setmana de dolor, la prèvia.
Sí.
El divendres irà el divendres de dolor, que hi ha moltes dolors i loles, ja des d'aquí les felicitem. I ja és el vestíbul total de la Setmana Santa, que bé, comença ja amb el diumenge de Rams, que és el proper, i tota la setmana, i acabarà la Mona, que la Mona, com sempre, és dilluns, aquesta sí que és un dia assegurat de festí.
Sí, aquest sí, aquest sí. Joan Ramon González, amb clau Seu Vella, turó de la Seu Vella. Es fa alguna cosa per Setmana Santa?
Doncs sí, és a dir, de la passejadeta que tenim habitual cada mes, començarem precisament a l'abril, el dia 1, el nostre vicepresident de l'associació, el Felip Vilardell, farà aquesta vegada la visita guiada en clau Setmana Santa al Turó de la Seu Vella. Per tant, ja animo als oients que el dissabte aquest proper, el dia 1 d'abril, a les 12, a l'entrada de la Seu Vella, per fer pues, això, una passejadeta d'uns 3/4 d'hora aproximadament pel monument en clau Setmana Santa i que, pels que no puguin anar o per fer una mica d'escalfar motors, o ficar una mica doncs, el sabor a la boca, ara farem el programa dedicat una mica a el que es pot veure in situ, que sempre és millor amb tots els valors que té la ràdio, però no és el mateix que veure in situ el que ara podem explicar.
Clar. A veure, explica'm.
Sí, dis.
No, explica'm.
Ah, sí, vale. Doncs bé, doncs, en clau Setmana Santa, clar, a la Seu Vella es pot fer visites de moltes maneres, i una de les típiques i tòpiques és l'enclau de Nadalenca, l'altra és aquesta, en clau Setmana Santa, i darrerament també s'ha incorporat algun altre en clau Sant Jaume. Mm. Quasi bé totes tres s'han tingut, sobretot la de Sant Jaume i la de clau Nadalenca, la de l'agrupació Lerdenca de Pessebristes i Ferales de Sant Jaume, que són les que han promogut una mica aquests monogràfics. Arran d'això va sortir una mica la idea també de fer perquè no la de Setmana Santa. Ahir, precisament, a la Seu Vella es va fer el pregó de Setmana Santa, que també el va coordinar Jordi Curcó i que va tenir el pregoner el Joan Vinyes i que va estar una festa d'aquestes magnífica a la Seu Vella des del punt de vista també de cultura tradicional i que aquest any, a part de recuperar la moxiganga, que sempre és una dansa associada al tema de Setmana Santa perquè no deixa de ser la recreació dels carrers a base de fer diferents figures, tot el que va patir Jesús en el moment d'anar cap al Calvari. Mm. I aquesta dansa, que té diferents versions, pot ser la de Sitges, és una de les més famoses, però que es va dansar d'aquí de Lleida, del Cicoris, es va dansar i Cicoris, la va recuperar fa temps, i fins i tot una altra que és més festiva, més joiosa, i per tant penso que molt benvinguda sigui aquesta recuperació de la dansa, que juntament amb l'altre element de Setmana Santa, aquí potser també tenim influència aragonesa, que és el tocs de bombos i tambors, sí, que sempre ressonen, i que ahir ressonaven tremendament dintre de la catedral, i veritablement va ser espectacular. Dit això, doncs, evidentment, la ruta que ara proposem, independentment de que hi hagi tambors o no hi hagi tambors, que hi hagi moixigangas o no, es pot fer sempre perquè són veure pedres, pintures i capitells que sempre estan allí, i el màxim el Ciroi, acompanyats per la Silvestre i la Mònica, que estaran tocant la Silvestre cada hora i la Mònica cada quart d'hora, per recordar aquest so ancestral que té la catedral encara des del segle XV. La ruta es començaria per la Porta dels Apòstols. Estem començant moltes de les rutes per la Porta dels Apòstols perquè la Porta dels Apòstols dona molt de si. I precisament la Porta dels Apòstols, hem de recordar que està dedicada originalment al Judici Final, el Judici Final que està en el timpà de la porta, en el qual es veu Déu entronitzat, majestat, fent el judici el dia final als morts i als vius, decidint si van cap al cel i van cap a l'infern. Però, per acompanyar aquesta decisió del jutge, està a cada costat representacions dels apòstols, de la Verge, que estan com ajudant-lo, com intercedint inclús per alguns que ells potser coneixen millor que s'ha portat bé o no tan bé. I també hi ha àngels que estan portant els atributs de la passió. Aquests atributs de la passió, evidentment, el més contundent és la creu. Crist, al morir crucificat, una manera de morir molt habitual en el món romà per la gent que era condemnada a mort, com, per exemple, doncs a França va ser la guillotina, o aquí a Espanya la Garroteville, doncs els romans, la condena a mort per als que no eren romans era la creu. Era una mort bastant lenta i dolorosa perquè se moria asfixiat al fet d'estar crucificat i aguantar-te simplement durant diverses hores dels braços i amb els peus, que també, independentment que estiguessin lligats o estaven clavats encara pitjor, feia de que cada vegada costés més respirar el que estava crucificat, cada vegada descansaven més els muscles pectorals i arribava un moment que ja no funcionaven i acabaven asfixiats. Inclús recordaran els que són més lectors de l'Evangeli que fins i tot moltes vegades per afavorir la mort dels que estaven a la creu se'ls trencava les cames perquè així el no poder aguantar-se amb els peus, no poder fer força, automàticament estaven penjats dels braços i aquest ofec augmentava. A Jesús se li va mirar per poder-lo fer el mateix procediment, però ja es va veure que estava mort. De fet, quan li claven la llança al costat, el general Longinus, i que va sortir, com va dir l'Evangeli, doncs una mica de sang i una mica també d'aigua, ja van veure que estava mort i, per tant, ja es va desistir de trencar-li les cames per aquest motiu. Per tant, aquesta creu que està allí present en aquest timpà, una creu, per tant, elaborada al segle XIV, i que, a més, està, és curiós, que té com una mena de lo que són aquestes corones triomfals, que a vegades posem sobretot als esports, com poden ser, ara potser no tant, però als dels vehicles de motor, aquelles corones grans que fan com una mena de faixa al voltant o del coll al voltant del guanyador, aquí hi ha la corona d'espines. El que passa és que les espines aquí sí que no estan molt recollides, és una corona molt potent que està al voltant de la creu, està abraçant la creu. Per tant, aquí tenim dos dels elements més importants de la passió que després podem trobar d'altres, com poden ser els claus per on va ser crucificat, les tenalles, però aquests dos són els que més criden de totes aquest aspecte. Fet això, aquesta primera referència, entrem dintre del monument i allà trobem una maqueta de tot el turó de la Seu Vella i en la maqueta val la pena parar atenció, que potser a vegades quan estàs a dintre no te fixes tant, de la forma que té la catedral de creu. Moltes esglésies tenen forma de creu i precisament és un homenatge també a aquesta crucifixió, que és quan d'alguna manera s'acaba el procés de la vida humana de Crist per començar d'alguna manera més la vida més divina, que seria la resurrecció, però aquest procés final és el que marca totalment el que és la clau de la religió cristiana. Per tant, la creu és un element totalment, en aquest sentit, fonamental pel cristianisme, tot i que recordem que ja vam parlar alguna vegada de que el cristianisme originalment no tenia la creu com a símbol, sinó que tenia com a símbol els primers cristians. A vegades ficaven el peix, sí. A vegades ficaven el crismó, aquest símbol de les lletres de Crist, la hi, la ro gregues, però la creu és un element que sobretot doncs, a partir ja d'èpoques, ja de l'inici de l'edat mitjana, és la que guanya i s'aplica. Per tant, les esglésies importants normalment tenien forma de creu, és a dir, una nau única, a vegades com la de la Seu Vella, que té tres naus, és a dir, tres espais, per donar més amplitud, i una nau que creua, el creuer, i que fa com els braços de la creu. El presbiteri, on se feia la missa d'altar major, representaria que seria el cap de la creu, i per tant, aquesta forma de creu, molt ben dibuixada en el que és el plànol de la seu, o en aquesta maqueta, pot indicar precisament, tot i que la catedral és dedicada a Santa Maria, per aquest símbol cristià per excel·lència, que és la creu. Dit això, passem al claustre, i al passar pel claustre, podem sortir per la porta de la sala capitular, que és la que està a recepció. A vegades ara obren alguna altra porta, però si sortim per aquesta, és la porta que està més a prop de la porta dels apòstols. I aquesta, si la mirem, crida l'atenció, a part de la seva decoració plateresca, així és molt de detallet, sobretot que hi ha dues calaveres. Una que està mirant de front i l'altre de perfil. Sembla allò que fan la policia quan agafen un detingut, que fan fotos davant i de darrere, pues eso, en plan broma, seria aquesta, no?
A les pel·lícules és el que fan això, jo no sé si això es fa encara. Bueno,
pues és veritat, ara no sé. No sé, ara potser hi ha una qüestió digital, te fan una foto i te poden fer 60 graus i pots estar més d'això, no? Però aquesta és curiosa perquè una està així i l'altra de l'altra manera, i és per indicar, sobretot a partir del segle XVI, la presència de la mort en el que és la tradició humana i cristiana, pues està molt present i és per recordar-lo, està presidint aquesta porta, aquestes dues calaveres, que tenen molta potència perquè tenen un relleu i estan molt ben conservades. A la porta que hi ha, ja tocant a la catedral, la que donaria Santa Maria l'Antiga, torna a haver també dues calaveres més, però aquestes tenen un relleu més baix i passen quasi desapercebudes. És com si aquí no es volgués donar tanta importància a la mort, en aquest sentit. Dintre del claustre, probablement l'element que més recorda el que seria la passió de Crist és ni més ni menys que un calvari. Un calvari vol dir que és la creu i al costat de la creu estan els dos personatges que van acompanyar Jesús, entre d'altres, però els més importants. A la dreta sempre està la seva mare, la Verge, sempre patint perquè està morint el fill.
Sí, clar.
Per descomptat. I a l'altre costat, a l'esquerra, està Sant Joan, que és, d'alguna manera, el deixeble, potser, tot i que Sant Pere era el que després va heretar, diríem, la responsabilitat, Sant Joan era com el germà petit, entre cometes, podríem dir, de Jesús, el més volgut, el que més va estar allí, inclús també pues, acompanyar-lo en aquell moment final. Aquest calvari és molt interessant perquè en l'arcada del claustre, la que està justament al passar la porta dels apòstols, aquella que té el calat més ben elaborat, que té a dalt de tot una doble estrella de sis puntes amb Crist un altre cop entronitzat fent el judici, a baix de tot, com penjant, està aquest calvari. El calvari original, malauradament, no està al 100%, està fragmentat, està guardat en una vitrina en una de les capelles del claustre. I el que es va fer va ser una rèplica, que és el que ara tenim col·locat en el lloc original, penjant d'aquesta part de l'arcada. Aquest calvari té la peculiaritat que es pot veure tant des de dintre de la galeria del claustre com des de fora. Per fer això implica que l'escultura no té esquena, sinó que l'esquena torna a ser un altre cop la cara i el cos, en aquest cas de Crist o de les altres figures. La curiositat és que és evident, quan Crist l'estàs mirant des de la galeria, lo veus, pot ser una mica inclinat cap a l'esquerra i quan estàs mirant-lo de fora, pues està inclinat un pelet cap a la dreta. Però la curiositat és que per mantenir aquesta relació de que a la dreta estigui la Verge i a l'esquerra estigui Sant Joan, quan lo mires des de fora del claustre, pues no hi ha problema, però quan lo mires des de dintre, on estava la Mare de Déu, està Sant Joan, i on estava Sant Joan, o sigui que per darrere tenen l'altra figura. Sí, això és una curiositat per fer aquest efecte de la doble imatge en la mateixa escultura. Algun altre element podria trobar en el claustre, però per no allargar-lo més, probablement ja millor que entrem dintre del temple. I entrant en el temple ja probablement...
Sí, Joan Ramon, penso... entrem que et queden 3 minuts, eh? Doncs
pues bé, acabarem amb aquesta. Molt ràpidament en el temple podem veure, sobretot, a la capella de Sant Pere, en un capitell, a Sant Pere crucificat cap per avall. Això és impressionant per recordar que Sant Pere va voler morir igual que Crist, però com no era tan digne, li van ficar cap per avall.
Caram.
El presbiteri, en aquell magnífic resum de tota la vida de Maria i de Jesús, que comença amb l'Anunciació i acaba amb l'Ascensió de la Mare de Déu al cel, 4 escenes abans, a baix, una mica perdudes, però es veu la crucifixió. Una altra vegada tenim la referència. I al costat, l'enterrament, i al costat, la resurrecció, és a dir, sense la resurrecció, que és el dia de Pasqua, el cristianisme no tindria cap sentit sense la resurrecció de Jesús. Havia estat un cristià perfecte, un messies perfecte com humà, però la part aquesta divina, que és la resurrecció, és la que li dona la força. I per acabar, ara sí que val la pena aparar-se en deteniment en la capella de Santa Margarida, que està al peu de la nau lateral, en la qual tenim unes pintures magnífiques del segle XIV, en la que es veu la crucifixió de Jesús. Una crucifixió magnífica, molt ben elaborada. Està sortint sang de les ferides de Jesús, dels peus, dels braços, de la del costat. Encara està sortint sang, per tant, està a punt de morir, però no mort. Als costats estan els soldats que el van crucificar, que en aquella època, com no sabia molt bé com eren els romans, no havien vist pel·lícules de Hollywood i, per tant, no sabien com se vestien, no es vestien com eren els soldats de l'època, a lo medieval, és lo curiós. I en un altre costat està Longinus, aquest que li va clavar la llança, però que no està vestit de romà i que està com pregant, com demanant perdó. Al peu de la creu està l'arriaca que va pagar les pintures aquestes en la seva capella, però el més interessant, al costat esquerre està Sant Joan, tot dubitatiu i pensatiu, i a la dreta de Jesús està la Mare de Déu, que aquí no està sola, està acompanyada de les tres Maries, que sempre a vegades apareix aquesta figuració per no deixar-la sola. Però, i amb aquesta imatge ens quedem, el més impactant és que per indicar el dolor que estava patint la Verge al veure a Jesús en la creu, que estava morint, té una espasa brutal, d'aquestes també de pel·lícula, d'aquestes de lluita d'espases, clavada al cor. No és com la Dolorosa, que té tots aquells punyalets, aquells set punyals, que sí que són impactants, però que queden com una mica... Aquí no, que és una senyora espasa clavada al mig del pit, al mig del cor, però que el detall, no surt ni una gota de sang. Jesús està morint a la creu, veritablement, amb una ferida física, surt sang. La Verge no té una ferida física, és espiritual, i per indicar-lo, no surt sang d'aquella espasa clavada al cor. Per tant, amb aquesta reflexió, amb aquesta bonica imatge, que d'alguna manera per la gent de l'època, del segle XIV i del segle XV, quan la veien, ho entenien, com ho estem explicant, de dir, mira el que va patir, però és un dolor espiritual el que pateix la mare per la mort del fill, ens quedem desitjant a tots una bona Setmana Santa, una bona mona, i una bona visita a la Seu Vella, que animo a que la facin in situ aquest dissabte que ve.
I tant. I mira, us recomano que la, bueno, que la gent sàpiga i recordi que l'entrada, o sigui, s'ha de pagar entrada per entrar al monument, però que si ets soci de l'Associació Amics de la Seu Vella tens entrada gratuïta amb el carnet tantes vegades com vulguis durant tot un any. Per tant, és una excusa més per bueno, és un valor afegit més que té el carnet de soci de l'Associació Amics de la Seu Vella. Per tant, escolta, que ho dic perquè a vegades és, home, ja que pago ho veig tot. No, a la Seu Vella s'hi ha d'entrar amb calma, amb tranquil·litat. Per tant, escolta, que amb el carnet tens aquests avantatges.
Sí, a part d'alguns descomptes també.
Sí, sí, sí. Potser
Turisme de Lleida, a la llibreria Caselles, i potser també més relacionat amb la Seu Vella, al bar de la Sibila. A la qual a vegades fer una visita i acabar ja fent un veure, doncs sempre és un complement interessant de disfrutar del monument i de les vistes magnífiques que té, i que actualment l'equip que porta el bar de la Sibila doncs s'esmera en donar la millor acollida, i que aquest dia 1, com és habitual, des que estem celebrant els 50 anys de l'associació, acabarem fent un veure, que això és a càrrec de la pròpia associació, a tots els assistents, siguin socis o no siguin socis, però animar-los, els que no siguin socis, com has dit molt bé, a que s'apuntin, no?
I tant. I, no, i tal com s'estan posant les temperatures, és ideal, acabar amb un veure, ja t'ho dic ara.
Sí. Sense cap dubte.
No, i tal com s'estan posant les temperatures, també us dic que dins del claustre i de la Seu Vella, pròpiament dita, de la part de l'edificació, s'està fresquet. T'ho dic per anar buscant les parts positives, eh?
Sí, sí, a vegades a l'hivern massa fred, però a l'estiu és un dels jocs agradables, inclús a vegades, bueno, per això va ser un dels espais que...
Carles, gràcies, cuida't, fins després.
Adéu.
L'acció climàtica.
La frustració de José Luis Gil perquè les mones de Pasqua no sortirà José Luis...
Que avui
ja... No, perquè no hi hagi diversitat, home... No em negarà vostè que estem amb...
Fet, s'ha fet. El...
Vale, ja. No.
Com que vale, ja?
No, venda usted moto.
La revista...
Sí, vull dir...
Ah, vostè no va veure el partit dissabte. No, vale.
No és una... La diversitat no entra per aquí. És una qüestió econòmica.
I que és un...
Quina mona vendré més? Doncs si surt l'Alexia Putellas, si surt...
La Fregola, que està allà.
Estes es vendran.
Si faig...
José Luis, jo no dic que no es vingui José Luis.
Cuida.
Dic, però igual el pastís se pensa, igual no té tanta sortida, no ho sé.
I que...
Els de l'Espanyol no tenen dret a consumir mones.
Ja, per tant... Ah.
Ja està.
Està posant en la meva boca.
Ja avanço.
Bé,
encara tindrem alguns...
El problema que amb mona o sense mona, el sí. Virus FIFA continua.
També Sant Jordi, el que no ha de tocar.
Sí, miri, a 27 minuts de les 2 de la tarda...
D'abril.
Que Can Barça toquen fusta, sobretot perquè no caiguin més... Perquè aquesta aturada de FIFA ha col·locat en el capítol de baixes...
Joan Ramon
González. Christensen i a Frenkie de Jong. Avui tenim a Koundé,
vegi molt bé la
Irlanda-França, i Lewandowski present al Polònia al...
Gràcies.
També internacionals, entre d'ells Gavi, per exemple,
amb la vida és com...
espanyola, que afronta demà partit davant d'Escòcia, però, escolti, parlant de selecció, tanto amb l'espanyol, estem en onada de José Lumania, eh? Gols al davanter periquito davant de Noruega, eh?
I en Cofidis.
En juny estem preguntant al nostre compte de Twitter, @esportscope, si...
Entra en Cofidis.
Si us ha crescut la por a que algun equip pugui pagar la... del davanter espanyolista aquest estiu. Són 30 d'euros. De moment, el que li puc explicar és que els de Diego...
El mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service, elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Va, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
A Sports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, que anem ja directes cap a les dues de la tarda amb la nostra radiografia, la tertúlia d'esports. Ha hagut un cap de setmana, escolta, molt, molt interessant. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Déu-n'hi-do, quin cap de setmana, no?
Espectacular, espectacular.
Jo, entre la meteorologia, que sí, que és veritat, que és preocupant que el mes de març estigui fent la temperatura del mes de maig i que no plogui, però que és còmode per anar a l'aire lliure, i els resultats, doncs, déu-n'hi-do, eh?
Per això dic, espectacular.
Presidenta del Balàfia Volei, Vanessa Ortega, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
De vacances.
Molt bé, molt bé.
De
vacances. Molt contenta.
Quasi de vacances.
No. Com fem no, mai no? Vacances, nosaltres.
Quasi.
No, però molt, molt contenta per l'esport de Lleida. La veritat és que ha sigut un cap de setmana espectacular, la veritat.
Molt bé. Cap d'esports del diari La Mañana, Albert Square. Què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Què tal? T'ha tocat el sol aquest cap de setmana?
No, aquest cap de setmana... Sí, m'ha tocat el sol, però és com quan vas, doncs, per allà al Carib, no? Que has d'anar amb compte, perquè fot una ventada...
Això sí.
Que no és conscient de com pica el sol. No? Llavors, m'ha tocat el sol, però també, vull dir, m'he menjat alguna ventada considerable, sobretot ahir per la tarda.
No, això, ahir li deia amb un altre pare, amb un partit de futbol base, dic, vigila perquè quan fa vent no ets conscient de la radiació solar, que no és la calor, sinó la radiació, i surts vermell com una gamba, és així. Bueno, escolta, home, no et diré cap de setmana històric, però déu-n'hi-do, Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Bon dia. Quan fa vent se me marxen les idees.
Sí, això.
Passa que quan un no en té ja, Xavi, aleshores ja no pot marxar el que un no en té.
No pot marxar, ja.
Bueno, mira, va...
Home, històric no, home. No. Un gran cap de setmana. No, històric. El Ricard ja s'ha pujat. Ja. Històric.
Mira, jo estava mirant ara i el Lleida Esportiu està a 6 punts del playoff d'ascens.
Il·lús.
A veure, es cau una tal camp d'esports.
Jugarem la Champions.
Sergi Tor.
Sí, home, va ser una victòria molt important i, a més, remuntant. Ui, viu amb aquesta data que és impressionant, eh?
Treballada,
sí.
Molt treballada.
Bueno, això és una... Però ui, viu amb aquesta data, que tampoc la sabia. Des de l'any 2018, el Lleida no remuntava un partit.
Caram, què dius?
Sí. El Lleida no remuntava un partit que va ser davant del Baleares, i aquí me'n recordo que va ser abans de Nadal, sí, i pandèmia, i amb una pandèmia. Feia 5 anys que el Lleida no remuntava un partit, eh? Bueno. Jo, és a dir, això te vull dir que quan vam veure el 0-1, ja la majoria van dir bona nit i tapa't.
Sí. Home, és una dada preocupant.
No, per tant, va ser una victòria històrica.
Sí, és històrica,
no?
Veus?
Són 3 punts. Clar, el bàsquet se remuntem més, no? Però bueno, va ser una victòria merescuda. Van començar malament el partit amb un Deportiu Aragón superior, tot i que va tenir el gol d'una manera molt ràpida. Comenas el va equilibrar amb una gran jugada personal, perquè va ser un gol amb pròpia porta, però va ser la intenció, perquè aquelles entrades són molt perilloses, de cara al defensa. I la segona part van tenir aquella de Campins al primer minut, que va respondre molt bé el porter del Deportiu Aragón, que és un bon porter, i amb un córner, doncs, vam aconseguir 3 punts, que són d'or.
No són mals jugadors, aquests de l'Aragón.
No, sobretot bons, el porter, el 7 i el 17, i el lateral dret, perquè, clar, la pregunta clau a vegades...
Us fitxem.
Sí, home, no? Fitxem, ja. Sí, qui pagarà? Sí. Qui pagarà?
Ens en traiem de sobre.
Sí, no, però qui pagarà? I ara anem al Gira, una altra final. a una altra final, perquè clar, estem a un punt de l'Alzira, que ara és l'equip de play-out, i bé, és una nova final, perquè almenys disputem finals, que no és mala cosa, tal com anàvem. Disputar finals ja és ara la millor virtut.
Albert Escuer, com ho vas viure?
Doncs al camp de l'AM, amb pedres a les butxaques, però no sortir volant.
Vau guanyar al camp de l'AM, a la Porteta?
Però això que...
No,
però... Vas estar diumenge...
Sí.
A la tarda?
Jo no entenc, jo dic tenir un gafe o algo, perquè cada cap de setmana me coincideix.
Però escolta, però espera, mira, Albert, en quina hora començava el partit vostre a l'AM?
A un quart de sis.
Ah, bueno, no, jo és que hi vaig estar de una a tres. De una a tres, i ja bufava. Pues mira, ja bufava.
Pues vaig agafar el teu relleu.
Sí, sí.
40 quilòmetres per hora,
És importantíssima, entre altres coses, doncs perquè permet que l'equip torni a dependre d'ell mateix, no? I crec que això és molt important. Aleshores, són 3 punts, són 2 victòries consecutives, dinàmica positiva, i ara sí la possibilitat del camp de l'Alzira, doncs, donar un pas importantíssim, no per segellar, però per deixar doncs, molt afilerada la permanència. De totes maneres, tu quan parlaves de cap de setmana històric, jo crec que en certa manera sí que ho és, i també és un cap de setmana per reflexionar.
Aviam,
perquè en 3 dies, viure el caliu del Barris Nord, viure el caliu de l'11 de setembre i viure el caliu del Camp d'Esports, en un mateix cap de setmana, jo no ho recordo. I crec que és per reflexionar, perquè a nivell de ciutat, ja sé que això que diré, doncs també diràs, home, ja, clar, és que un any és molt llarg, ja, però és que al final per aconseguir grans fites, el que et dona múscul no és fotre un pavelló a rebentar un dia, sinó tenir, doncs, una massa social important. Aleshores, està molt bé que hi hagi gairebé 5.000 persones divendres al Barris Nord, està molt bé que hi hagi 1.500 dissabte a 11 de setembre, però és que el cap de setmana que ve, al bàsquet potser no, però és que a l'hoquei el llista torna a jugar diumenge a casa i tornaran a ser 200, i espero equivocar-me, no? Aleshores, jo crec que és un cap de setmana per reflexionar, perquè ja he demostrat que quan s'hi fiqui realment fem que les nostres instal·lacions siguin calderes.
Però això passa...
I que sigui pràcticament impossible guanyar-hi, però és molt difícil sostenir-ho en el temps.
Per cert, una cosa que se m'oblidi, que és important, perdó, ho vaig veure, jo crec que hi ha una coincidència. Albert, el pròxim partit a casa, perquè anem a Guipúzcoa, el Lleida Bàsquet Força Lleida, és a casa dimecres 5 d'abril, no? Vaig veure a les 20:30.
Intersemanal amb el Pau Castelló.
Sí, però és que el dia 5 d'abril hi ha un Barça-Madrid Copa del Rei 0-1 al Clàssic al Nou Camp, a mateixa hora. I televisat en obert. Vull dir, no sé si se van donar compte o no, però, ja me pots dir una altra ciutat, un altre esport, però és un Barça... Xavi Pérez sol té dos ulls.
Sí, i tant.
Clar, no, el dia 5 d'abril hi ha aquesta coincidència.
No veuràs el Lleida.
Però aquest és el drama...
Estic amb l'Albert.
Home, és un Barça-Madrid.
És una conseqüència de la reflexió que feia. Si un equip de Lleida ha de patir per ficar el seu horari, per no coincidir amb el Barça...
Barça-Madrid estic parlant, eh? És a dir, no és un partit qualsevol, no és un Barça-Celta.
Sergi, hi havia ahir més lleidatans al Camp Nou a la Kings League que al Camp d'Esport.
Home, segur, no, i potser que al Barris Nord, fixa't tu el que et vaig a dir, del Camp d'Esports és una certesa, i potser fins i tot del Barris Nord, perquè hi ha del meu barri. Avui al bar n'hi ha 3 o 4 amb els seus fills, dic així, eh? És a dir, això és una realitat, i que entren les 2 de la matinada i avui a classe. Xavi, com han anat a
per
classe?
Per això et dic que és un cap de setmana per refer.
Els equips de Lleida s'estan jugant molt i llavors jo crec que necessiten del suport de la gent.
Siguem honrats. No afectarà?
Estic una mica amb l'Albert, que aquest cap de setmana ha sigut brutal, però estaria molt bé que això no fos només un cap de setmana. I també us dic una cosa, que aquí tothom s'ha penjat moltes medalles de molts tipus, però he de dir que la crida que va fer l'Enric Duc, jo crec que els altres clubs de la ciutat vam donar el callo, com es diu, no? De donar suport, i crec que això no havia passat mai. I crec que això és una iniciativa que ve des de l'esport, no ve des de ni la política ni des de cap institució. És un tema que venim treballant fa molts dies, no va passar dissabte. Nosaltres, els presidents dels diferents clubs de Lleida, fa molts mesos que ens estem reunint per fer coses conjuntament, i la resposta va ser dissabte, que estàvem tots allà. Vull dir que a mi em sap greu que també això s'aprofiti per ficar-se medalles, i les medalles són dels propis clubs de Lleida, no? Som nosaltres els que hem de tirar d'aquest carro.
Exacte, té raó el Xavi, el regidor d'esports, parlem, o parla jo, o dic jo.
Ho has dit tu?
No, parlo en general, vull dir que...
Però a veure, qui ho ha dit per ficar-se medalles?
La crida de dissabte la fa l'Enric.
Que correcte, i és un 10.
Des de fa molts dies que parlàvem això amb un grup de WhatsApp que tenim, i és una cosa que l'Enric ens va demanar com a, bueno, un tema personal, no? I nosaltres ens vam implicar. Però també us he de dir que això fa molts mesos que els presidents dels clubs de Lleida, molts, ens estem reunint fa dies per fer coses conjuntament. I com va dir l'Enric el dia de la roda de premsa, tant de bo això serveixi perquè hem plantat una llavor i això continua.
Escolta, per curiositat, ha sortit a les converses el que deia el Sergi de fer un sol club amb diferents modalitats?
Grup de WhatsApp, no. La Veres Quart no hi és, però bueno, jo tampoc.
No, hi ha
presidents.
Estem presidents.
Yeah. I presidents de l'escala, no?
No, bueno, però no ha sortit, no? Això de ens unim tots amb un mateix nom?
No, cadascú tenim lo nostre, però sí que és veritat que hi ha moltes més coses que ens uneixen que ens separen. Correcte, i el dissabte sí, es va veure.
Bueno, és que això la Vanessa fa molt temps que ho explica aquí.
Sí, totalment d'acord, i és de sentit comú.
Vull dir, això funciona així. A més, Lleida és més petita del que ens pensem.
No, és petita.
Vull dir, que és que al final ens coneixem tots.
Però a mi, Ricardo, que m'he quedat penjat, és el tema de les medalles.
Lleida Esportiu, AEM, Força Lleida, Valencia Volley, CSEI, no sé, estàvem tots. Tots. Jo crec que això sí que és històric, això no s'havia vist mai. Tots els clubs a la mateixa, al mateix partit no s'havia vist mai, jo crec.
Vanessa, però jo estic amb el Sergi. Feu-lo a la mateixa crida per aquest dimecres que ve.
Bueno.
No, era un partit especial, però estava molt bé. Però una cosa ben feta està ben feta. I el que diu la Vanessa està ben feta. I la Vanessa té el sentit comú d'unir, de cohesionar, i han d'anar tots cohesionats. Hi ha moltes coses que es poden fer juntes, comprar de roba conjunta, serveis de digitalització, de metges...
Tu venent la teva idea, Sergi...
Perquè la suma és molt millor.
Vanessa Ortega, per cert...
Però escolta'm una cosa.
L'Albert no està d'acord,
cada setmana fent crides. O sigui, està molt bé que els presidents del club tinguin un grup de WhatsApp i se reuneixin i parlin i hi hagi bon rotllo. Està molt bé. Sí. Però prou mal de cap té la Vanessa Ortega, l'Albert Aliaga, l'Enric Duc, el Luis Pereira en aquest cas, com per damunt viure aquesta situació que vivim a Lleida de que contínuament hem de fer crides i hem d'esperar una excepcionalitat i un partit un dia d'hora perquè la gent respongui. Aquí hi ha un problema més profund.
És un problema de projecte.
Però passa a totes les ciutats.
Home. Jo, si m'heu escoltat, he dit que tant de bo aquesta llavor que hem plantat tingui continuïtat en el temps.
Correcte,
I en això estem treballant. Vull dir que estem treballant diferents propostes, però és veritat que a vegades la temporada no ens deixa una mica com anar al fons de la qüestió i estem esperant que acabin les temporades ara al juny per tornar-nos a reunir i definir exactament què volem fer i com ho volem fer. Però també us vull dir que les ingerències a vegades polítiques, i més tenint en compte que és un any electoral, nosaltres estem al marge. Estem totalment al marge. Vull dir que nosaltres estem treballant fa molts mesos en aquest tema.
Bueno,
no és una
millor,
cosa que va sorgir dissabte.
Quasi millor.
No, és com ha de ser.
I després hi ha una altra història. Que evidentment, vull dir, el partit de divendres de l'ICG era important perquè venia el Moramanga a Andorra. Vale, perfecte. Però on realment se juguen les garrofes d'equip és precisament contra el Pau Castelló. El partit de l'ICG Força Lleida, del Finques Prats, del llista de dissabte, evidentment era molt important perquè podia fer història, Final Four, però recordem que aquest equip fa 4 mesos estàvem parlant de que està allà a la zona de descens.
Sí.
I està jugant davant de 200 persones. Uh-huh. Aleshores, jo crec que insisteixo en que aquí hem de fer una reflexió més profunda i ho deia el Javi, un tema de projecte, ja, però és evident que allà de tants projectes no hi caben. Socialment, dic, pel que sigui. Aleshores, bueno, potser algun dia haurem de fer un cop de cap en aquest sentit.
No, però Albert, tu m'estàs plantejant, aviam, perdona, jo aquí sí que combatiria aquesta idea, per mi, que Lleida ha d'apostar per un esport?
O dos.
O tants projectes no hi caben? O perdó, això fa fàstic, cadascú, com diu la Vanessa, tots són vàlids, absolutament, no. jo crec. No podem apostar per un esport. O m'he expressat malament jo, però...
Evidentment, tots els projectes són lícits, ja està molt bé, i sort en tenim a Lleida de tenir dirigents com els que tenim.
Sí,
però el que estic parlant és que a nivell de massa social és evident doncs, que no tirem. I jo, des de que tinc ús de raó...
No, això és veritat. Des de
per exemple, doncs, l'únic esport que és capaç d'omplir una instal·lació cada 15 dies ha estat el bàsquet, amb el dia...
Sí, molt bones entrades...
I recordo, i tu ho has viscut també, Sergi, que en una època de la nostra vida professional, ostres, vam tenir la immensa sort de que un mateix cap de setmana teníem segona A de futbol, ACB, divisió d'honor d'handbol, divisió d'honor d'hoquei, divisió d'honor de vòlei, i van acabar petant tots.
Bueno, vale, però igual haguessin petat tots si l'altre no hagués estat a dalt, tampoc.
I ara tinc una mica la sensació de que estem sobredimensionant de tal manera l'esport lleidatà, tenint en compte els recursos i la resposta social que hi ha, que potser estem començant a anar cap al mateix camí del que va passar ara fa 20 anys.
Bueno, el futbol està a la quarta categoria del futbol espanyol, a la quarta, eh?
Ah, que voleu?
Sí, sí, sí. Per això dic que... Bueno,
exacte.
Per això dic que no és, no és ni bon tros aquella època, ni de bon tros. Passa que anem tan malament que guanyem a l'Aragó i ho celebrem moltíssim, perquè per salvar no baixar la cinquena. Estem en aquesta situació i estem molt contents d'haver guanyat dos partits.
Perdó, Vanessa Ortega...
Sí, en aquell moment vam morir d'èxit i ara jo tinc la sensació de que correm el perill de morir intentant morir d'èxit.
Perquè jo tinc la sensació de que tots els projectes de la Vanessa Ortega són ara sostenibles.
Jo el que us dic ara és que jo crec que la majoria de presidents estem alineats en una misma, en una mateixa, en un mateix objectiu, i això és important. Hem deixat de banda, no tots, però els que ens reunim, els egos,
claro,
i ens hem sumat tots amb una bona causa per l'esport de Lleida, d'acord? Jo crec que anem ben encaminats. Ara, qui no es vulgui pujar amb aquest vaixell, doncs que no pugi, no passa res.
Vanessa,
però jo crec que els que hem pujat estem per la labor.
Vanessa, en aquest grup de WhatsApp esteu totes les presidentes i presidents dels principals equips,
no, alguns,
clubs?
Alguns.
Clar,
però tots aquests projectes, quants n'hi ha de sostenibles?
Jo no ho sé, el meu ho és.
Claro.
El meu,
l'únic.
I l'Handbol Lleida també ho és, i l'Handbol Lleida ho és, i el Lleida Llista Blava ho és.
No.
I el Força
de
Lleida ho és.
De sostenible, Sergi?
Mané? No.
De veritat m'estàs dient que el Lleida Llista Blava és sostenible?
No. No ho és?
No.
Duc està perdent diners cada any?
No. Pregunta-li a l'Enric Duc.
No, home, no.
El Força Lleida sostenible, pregunta-li a l'Albert Aliaga, que ell mateix te reconeix que cada any casquen pasta. Clar. Luis Pereira, ni te cuento.
Clar, és que... Quan
no, perquè el s'ha d'intentar, no, però la Unió, ja, però la Unió pot fer que en casquin menys.
No, hi ha cap club sostenible.
Sí, perquè poden tenir una digitalització comuna que no la tenen, igual estolvien diners, uns serveis metges comuns que igual no el tenen, cada un pel seu compte, i poden estolviar diners. Jo estic amb la Vanessa, és l'únic camí. Jo estic amb la Vanessa, en aquest cas.
No.
No, però tu el que vols és un Lleida de tots els
esports. No, això és una utopia, home. No. Jo
no te parlo de teories, te parlo de fets, i els fets són els que són.
Bueno, escolta, no, Vanessa, que al principi...
Però una pregunta sol, perdó, per acabar. El dia 5 d'abril, per tant, per tu, i és important, no tindrà influència el Barça Met amb l'entrada del Barris Nord,
Albert? Sí que en tindrà, sí.
Tu dius que sí.
Clar que en tindrà.
Val.
I aquest és el problema. És el que intento explicar.
Si l'Albert diu que aquest és el problema.
Si volem pujar a l'ACB i un dia que ens juguem el que ens juguem davant del Tau Castelló, el principal mal de cap que tenim és que juga el Barça a Madrid, és que aquest projecte no és sostenible de cap manera, Sergi.
A veure, jo en el fons estic d'acord amb l'Albert. És a dir, si tu ho vius, lo del Força Lleida o el Lleida Esportiu, i et toca un partit relativament important, el Barça ja el veuràs després.
Segur se pot jugar aquest dia, no es pot canviar?
El 5 d'abril és entre setmana, moltes famílies
sí, és un dia
molt
complicat,
perquè tenim nens petits.
Bueno, però ja enteneu la idea.
Però no es pot canviar el partit, és igual que el del futbol. Es jugarà el diumenge contra l'Hèrcules.
Jo no sé això.
Per la Setmana Santa, què fem?
Bueno, sí.
Estic a Cambrils, que agafo.
No, però no, vale, no, però jo dia pel Barça Madrid, per la coincidència del Barça Madrid de...
Jo soc aficionat del Lleida, què faig? I estic a Cambrils, agafo el cotxe i baixo.
Això va passar a la primera divisió, que va passar el Lleida a Barça i va baixar gent, però amb el Lleida Hèrcules no baixarà ningú, està clar.
Algun.
Bueno,
no. Bueno, Vanessa Ortega, que et deia al principi que si estàs de vacances perquè ahir vau jugar la... O sigui, ahir vau tancar temporada, eh?
Ahir vam tancar temporada, sí. No, de vacances no, ja planificant la propera. Com diu l'Albert, hem de ser sostenibles i, per tant, això s'ha de planificar amb molt temps.
Ja tornem.
No.
Ja bueno, tornem a estar.
Escolta, et pregunto...
És que, per exemple, perdona, Ricard, per exemple, vull dir, perquè em sembla que és un tema interessant. Ahir, la Kings League. Quant valia l'entrada de la Kings League?
Entre 10 i 60 euros, segons hem mirat.
Entre 10 i 60 euros.
La majoria entre 10 i 20.
Quant costa tu agafar el cotxe amb els crios i anar-te'n a Barcelona?
Home, el preu actual de la benzina, bastant més, eh?
Per tant, estem parlant de que una família tipus, anar i a veure la Kings League, pues igual són 140-150 euros per
lliure. Sí, 50 euros de viatge, més o menys que menjaràs per lliure.
És exactament el que valen 3 carnets del Finques Prats, el que val un carnet de Lleida Esportiu o el que val un carnet del Força Lleida.
Sí, però aviam, Albert. Jo que també soc pare, la meva filla me demana anar a Lugo a veure un concert... i com que intento ser bon pare, aniré a Lugo a veure un concert. És a dir, són comparacions a vegades que ja saps, no sé.
No, però jo
bueno, pues jo no ho soc, però quasi. I el que he intentat inculcar sempre és que primer a mi. Primer però això que... ja depèn de cadascú, evidentment. Vull dir, sí, i una cosa és un concert, i una altra cosa és triar... passa a Lleida o entreu...
Però això passa en molts àmbits, en el cultural, per exemple, portes al Teatre de la Llotja, jo que sé, m'ho invento, una òpera. I la gent després se'n va al Liceu.
Té raó la Vanessa, és així.
Alzira Lleida, proper partit, aquest torna a ser important perquè és que estan junts a la classificació, és a dir, si et guanya l'Alzira, t'enfonses una posició.
Sí, però bueno, té una part positiva, que si guanyem a l'Alzira, jo estic amb la Vera Escordi, seríem ja encarrilada...
I el Prat perd.
És que el Prat va guanyar ahir al Camp de l'Ebro, que va ser el pitjor resultat per tot, va fer un autogol a l'Ebro.
No, però vull dir que si el proper dia el Lleida guanya i el Prat perd...
No, però si guanyéssim a l'Alzira, ficaríem a 5 a l'Alzira.
Sí, correcte.
Clar, ara, anar a guanyar els Girada és complicat, evidentment, 32-33, allà estem.
És un camp complicat, a més.
Sí, però té una cosa bona, que és com el camp d'esports.
Això sí.
Gran i de gespa natural, eh? Gran i de gespa natural.
Com jugar a casa, per entendre'ns.
Sí, bueno, també per ells, eh?
Sí.
Bueno, sí, però... Vale. L'AM femení que va caure la visita al Barça B, 3-0.
Sí, el Barça B, sempre el Barça...
Bueno, és complicat, estan amb 37 trampes. Punts.
Atenció, que el Xavi Pérez s'enfada del penal al clàssic.
Ja comencem a robar-se hasta el femení, ja. Ja robàvem el gran, ara hasta el femení, ja.
Bueno, jo t'he de dir que el vaig veure i em va semblar molt dubtós.
Com dubtós?
Molt dubtós, per no dir que potser no l'hagués acabat pitant tampoc. Vull dir, les coses clares. Que el Barça va jugar molt millor,
sí,
no van tenir el cert.
Imagino que esteu de conya, no?
El femení.
No. Home, el femení. Sí que l'agafa, i es pot pitar.
Ja s'ha acabat la discussió.
Si fa un piscinazo,
que
les picornelles no estan allí al Camp Nou,
és penal, perquè sí que l'agafa, però sí que és veritat que estan començant a exagerar i llavors ja entrem al problema que tenim al masculí, que no l'hauríem de tenir.
I al ser clàssic, se dimensiona tot.
Com una càtedra.
Va. No siguis així, home.
Bueno.
Home, tio, home, hòstia.
Que sí.
Saps quin és el problema?
Quin?
Que el futbol femení està més tranquil fins que ha entrat el tacón.
El?
El tacón. Ai, perdó, Real Madrid.
Vale, sí.
Home, però si no havia discussió...
Ens hem quedat tots una mica parats.
No havia discussió, home,
Bueno, escolta, amb bàsquet, Guipúzcoa, Força Lleida del proper partit, són vuitès, nosaltres tercers, cinquès. Bueno, quarts, a la classificació oficial de l'Eporo és quart, és igual. Empatat a punts amb el Movistar. Estudiantes, eh?
Però no, li guanyem el bàsquet a Berà, estudiantes.
Sí, per això.
Però si hi ha un triple empat, ara la cosa està per aquí.
I...
Per cert, seria l'equip que ara jugaríem el playoff, si ens agrada jugar, bueno, una miqueteta.
Amb hoquei femení, per cert, victòria del Vilassana, derrota de l'Alpicat a casa, 3-7, davant del Manlleu.
Són dues coses, perdona, en quin equip no vols el playoff? Perquè el playoff entrarem, els nou estan clars, Albert. A qui no t'agradarien?
De bàsquet, eh?
Sí, de bàsquet.
Bueno, és que això depèn de si tens el factor pista a favor o en contra. Si el tens en favor no em fa por a ningú, si el tens en contra em fa por a tots.
Vale.
No en vull cap.
I aleshores, què ha passat amb l'Speaker, alguna cosa del club?
Ah, sí? Ens queda un minut.
No, que divendres, abans de començar el partit, se llegia el manifest de la gent de Down Lleida. Hi havia gent d'Andorra davant del Dragon Khan, jo també estava al Dragon Khan, i clar, l'Speaker ho va anunciar, però des del Dragon Khan no se sent res, perquè entre la megafonia és la que és, i el volum està a tope, no se sent res. I clar, la gent de l'Andorra, el moment que va aprofitar un silenci, va dir, hòstia, ara animem. Llavors, bueno, hi va haver aquest malentès, però bueno, quan se'ls va explicar, van callar i ja està. Per cert, notícia calenteta d'aquest matí, han operat a Mar Márquez, eh?
Sí.
I no va a Argentina.
Sí. No, operat i ja està. S'ho
ha fet expressament, home.
Jo crec que està rebent massa crítiques, eh, per l'acció. És molt, l'acció és, amb les cames d'avui en dia es veu, el Sergi que marxa, però vaja, vull dir que no... Bueno, no ho sé. Albert Escuer, Vanessa Ortega, com sempre, un plaer, gràcies. Ah, escolta, no, la setmana que veus dono festa i l'altra també, que és la Mona, o sigui, ja fins al 17 d'abril, eh?
Ja jugarem la xarxa.
Pues aquí estarem.
I Xavi, igual, fins al 17 d'abril.
Molt bé, moltes gràcies.
Que no festa.
Vinga.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues, que acabis de passar un bon dilluns, demà hi tornem, encara tenim tota aquesta setmana. Ara et quedes amb la Pilar García Muñiz i amb tota la informació del dia.